M'agraïa els monjos, mestres de pregària, que ens permetin emetre diàriament l'ofici diví per ràdio. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Ràdio Estel, Joves amb Fe.
Porque pensáis en Dios durante el día.
Sobre todo, te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios. Pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb Fe, els dissabtes a 8:15 de la tarda, amb David Medrano.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a 8:00 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana abordem la importància històrica del cardenal Joan Margarit. El director de l'Institut Cervantes a Roma, Sergi Rodríguez, ens explica el prestigi d'aquest diplomàtic i humanista gironí de finals de l'edat mitjana. Rodríguez també ens desvetlla que ha localitzat a Roma el seu sepulcre.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Una nit més amb vosaltres, avui, dimecres 16 de març.
Bona nit, amigues i amics. Com esteu? Ens imaginem al costat de la ràdio o la ràdio al costat vostre i disposats a compartir una estona en clau de fraternitat.
Saludem al César, a la Maria Pilar, al Pere, a l'Ernest, a Sor Elena, a la Maria, a tots vosaltres que ens esteu escoltant.
I ho fem de part nostra, l'Amparo Gómez...
I el Lluís Antoñana.
I de tot l'equip, l'Antoni Pedragosa, que ens acompanyarà al final del programa, la Maria Jesús Dorca, a la gestió del Twitter i del correu electrònic, i el nostre tècnic de so, José Matoses, al qual felicitem, no?, perquè el seu sant serà dintre de poc.
Ja queda poc, sí. Doncs avui, en clau de fraternitat, parlarem d'educació. De fet, per posar de relleu una societat més fraterna, cal començar per educar els infants i els joves en aquesta línia. Ara, de seguida, us presentarem la nostra convidada d'avui, que ens explicarà coses molt i molt interessants.
I tant que sí. Vinga, doncs, comencem de seguida un programa més en clau de fraternitat.
En clau de fraternitat, un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
Avui, als estudis de Ràdio Estel, ens acompanya la Natàlia Llorente, a qui volem saludar de seguida. Molt bona nit, Natàlia, com estàs?
Molt bona nit, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me, em fa molta il·lusió estar aquí amb vosaltres avui.
Magnífic.
Gràcies a tu per haver acceptat i per poder aprofundir amb tu un tema que, en poques paraules, doncs, podríem titular Per l'equitat educativa. Podria ser l'eslògan, no?
Exacte.
Ara, bé, per arribar aquí a aquesta temàtica, doncs, potser que comencem amb la teva trajectòria personal, no? Uh-huh. Tu, perquè tu no ets precisament pedagoga o mestra de formació, no? Sinó més aviat del camp de l'economia, no? Uh-huh. I com s'arriba al món de l'educació, Natàlia?
Uh-huh. Sí, la veritat és que jo vaig estudiar la carrera d'economia, I en acabat la carrera d'Economia jo m'estava enfocant doncs cap al món de consultoria, auditoria, però de cop i volta em va arribar una oferta d'un programa educatiu que em va ser una revelació per mi, no? De fet, la persona que me'l va enviar, un familiar, em va dir: això és per tu. I, evidentment, allò era per mi, perquè permetia donar un canvi en la meva carrera professional en un vessant molt més social, que jo crec que és on podia aportar valor, on jo em sentia molt més còmoda. Llavors, sí, després d'acabar la carrera, tot just amb 20 i 22 anys, em vaig incorporar a un programa educatiu en el qual jo vaig estar treballant durant 2 anys en un centre educatiu dels que anomenen d'entorn complex, és a dir, d'aquells que tenen un entorn de famílies amb renda baixa, bueno, un entorn desafavorit, no, diguéssim.
Mm-hmm. Així és... L'equitat educativa ho podries desenvolupar una miqueta més perquè no quedi només en un títol.
Té a veure amb aquest entorn en el qual treballaves, això de l'equitat educativa o què?
Sí. Nosaltres, per a equitat educativa, el que diem és que actualment hi ha molts estudis que demostren que l'entorn on neixes determina les oportunitats futures que tens, no? Uh-huh. I això per donar dades més concretes, doncs, per exemple, hi ha estudis que demostren que l'absentisme escolar, el fracàs escolar, uh-huh, es triplica en entorns desafavorits. Per tant, hi ha una gran diferència entre els entorns on les famílies tenen rendes altes, on tenen disponibilitat de, doncs, per exemple, de portar els fills a activitats extraescolars, de reforç escolar, etc., comparat amb els entorns on, bueno, pues les classes s'acaben a les 3 del migdia i els nanos queden, doncs, al carrer o amb poca atenció de les famílies, simplement perquè les famílies han d'anar a treballar o tenen horaris laborals externs
molt amplis,
sí. Aquesta és una dada, però altres, per exemple, en l'últim informe PISA, avaluació PISA que es va fer el 2012 de matemàtiques, hi havia els resultats que es van treure en matemàtiques van ser molt inferiors als entorns desafavorits que als entorns afavorits. Una diferència de més de 30 punts, no? Bueno, són dades concretes que demostren el que dèiem al principi, no? Que l'entorn on vius ara mateix determina les oportunitats futures. I, en certa manera, això també desemboca en el que actualment li diuen una herència de la pobresa, no? Perquè també...
De retruc de la pobresa ve també aquesta...
Clar,
de
clar, perquè si no tens la formació adequada, segurament tens menys oportunitats de trobar feina, i ja està demostrat que en aquests entorns desafavorits hi ha un atur més alt, per tant, hi ha una pobresa, i aquesta pobresa s'anirà heretant perquè els teus pares no tenen la possibilitat d'oferir-te més, no? Sí. Ni econòmicament, ni d'estar més temps amb tu, ni d'aportar-te estímuls.
I aleshores, amb alumnes amb aquestes característiques, o que el seu entorn és aquest que descrivim, com cal treballar a l'aula o com cal treballar en l'educació? No sé si la teva experiència en aquells anys anava per aquí.
Sí, bé, potser puc donar, no sé si és com cal treballar, sí que a mi algunes coses em van servir, no? Jo vaig arribar a un institut, per posar una mica en context, on em van assignar un grupet de persones que, bueno, doncs havien quedat com una mica fora del sistema, no? El sistema no estava preparat per ells, no? Mm-hmm. Estaven molt desmotivats, havien assumit uns rols negatius, com, doncs, jo sóc el dolent de la classe, o jo sóc el que crida l'atenció quan el professor entra, o, bueno, aspectes així, no? Llavors vaig tenir la gran sort de poder treballar amb aquest grupet d'alumnes, i el primer que vaig entendre és que s'havia de treballar el vincle amb ells, no?
Entre ells, vols dir?
Entre ells i jo amb ells. Havia uh-huh. de crear un clima de confiança, que ells entenguessin que jo estava allà no per desenvolupar una feina, uh-huh. sinó perquè realment m'importava les seves vides i el uh-huh. seu futur. Uh-huh. I les primeres classes van ser molt de treballar el vincle amb ells, més que de contingut acadèmic, no? Un segon punt podria ser la motivació. Havia de motivar-los. Durant molts anys havien viscut situacions de fracàs acadèmic i d'altres tipus de fracassos. Llavors, els havia de motivar. I una de les activitats, per exemple, que feia amb ells és que es marcaven una visió de futur per ells. És a dir, jo els hi feia escriure, amb 25 anys m'agradaria ser de tal manera.
I tu vas experimentar canvi, no?, amb aquests alumnes. Vas veure... Et va costar, segurament, també, m'imagino, no?
Sí, perquè per suposar.
Fins a establir aquesta relació de confiança, establir aquest vincle, però, bueno, finalment ho vas aconseguir, no? Què és el que més et va costar amb ells? Això, potser, establir el vincle? O...
El que més costa jo diria, el fet de no veure resultats, no? Tu, Lluís, quan em deies, ho vas aconseguir. Crec que vaig aconseguir coses, no sé si vaig aconseguir i punt, no?
Sí,
Perquè una de les coses que més costa com a docent és... tu fas molta feina i en el meu cas vaig fer molta feina de treballar mentalitats amb ells, de que creguessin en si mateixos, de que pensessin en el seu futur com a una oportunitat, però no veus resultats en el curt termini. És més en el llarg termini, no? Llavors, a vegades, fins i tot et desmotives, perquè surts de la classe pensant avui no ha servit de res, al contrari, ha estat en negatiu més que en positiu, no? Aquest és un dels punts que més costa. Tot i així, a la llarga, veus que sí que es van aconseguint coses, i fins i tot quan tu ja no estàs allà, que és l'important.
O sigui que a la balança, diguéssim, hi ha moments de tot, però val la pena al final, no?
I tant que val la pena. És molt reconfortant aquesta feina.
I ara que actualment ja no estàs a les aules, diguéssim, doncs quina és la teva feina? Que no fuig de l'àmbit de l'educació, igualment, no?
Sí. Bé, després de tenir aquesta experiència amb aquest programa d'acompanyament docent, jo vaig fer una feina també de passar a l'altra banda, no? Dins d'aquest programa d'acompanyament docent hi ha una persona que anomenem tutor, que t'ajuda a que les teves classes vagin bé, no? I jo vaig, durant 2 anys, desenvolupar aquesta tasca d'ajudar altres professors a que tinguessin, diguéssim, èxit, entre cometes, a les seves aules amb els seus alumnes. Posteriorment a això, em vaig incorporar a dirigir aquí a Catalunya la fundació. És una fundació que es diu Empieza por Educar. I en aquest rol estic ara.
Molt bé. I en quins projectes teniu de present i de futur a la Fundació Empieza por Educar?
Ara mateix estem... Bueno, volem poder aportar el recurs que nosaltres tenim allà on més es necessiti, no? I llavors en això estem en desenvolupar les relacions perquè cada cop ens pugui conèixer més gent, més escoles que ho necessitin i poder aportar el programa i les persones que a les quals acompanyem en aquestes escoles que realment ho necessitin.
Mm-hmm. Ara tinc entès que també vosaltres teniu... bueno, no sé si vosaltres, o que hi ha una xarxa, no?, també internacional, que fan coses similars, o que, de fet, en formeu part del Teach for All, és el
títol? Sí, 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 sí.
O sigui, que és ensenyeu a tothom, o ensenyament per a tothom,
exacte,
o una cosa així, no?
I de qualitat, no?, que és el que importa.
Sempre.
Sí, sí, la nostra...
L'excel·lència, no? Em sembla que un lema vostre és que tots, no?, poguessin arribar...
Sí,
una...
sí, perquè moltes... bueno, com tu deies, la Fundació pertany a una fundació que és com el paraigües de totes,
sí,
que es diu Teach for All, com tu deies, Lluís, i estem a 38 països arreu del món, no? Sí, i això és superenriquidor perquè, bueno, aprenem els uns dels altres, els que porten més temps ens aporten bones pràctiques, els que, bueno, és molt enriquidor.
O sigui, que compartiu experiències, no?, m'estàs dient, en definitiva.
Sí, sí, sí. I el que em deies em feia pensar en la importància de no baixar expectatives, no? Perquè a vegades quan estàs treballant en aquests entorns sembla com que aconsegueixes una mínima cosa i ja és suficient, no? I jo et deia, educació de qualitat, i perquè necessiten que no baixem les expectatives, necessiten que els hi donem el mateix que donaríem a una altra persona que no està en aquest context, si volem que arribin a tenir les mateixes oportunitats i que no hi hagi aquesta herència de pobresa, no?, que comentava.
Deies, necessiten els alumnes, no?, els nois, els adolescents, sí, o els estudiants. I ara em ve de preguntar-te, i una paraula, què diries tu als professionals, no?, als mestres, als professors que estan treballant allà i que tantes vegades, suposo, acabaran el dia amb ganes d'enviar-lo tot una mica a un altre lloc, no?
Sí. Bé, jo molt humilment, perquè hi ha moltes persones que porten molt més anys d'educació, que porten molta més experiència. La meva experiència en una aula, a peu d'aula, a dia a dia amb els alumnes és curteta, però jo els diria que pensin que tenen la clau, no?, i que gràcies a ells poden canviar les trajectòries de vida de moltes persones i que així aconseguim una societat millor, no? Llavors jo diria, no defallim. Si algun dia ens trobem sota mínims, anem a parlar amb el del costat i ens animem els uns als altres i compartim bones experiències i bones pràctiques, perquè és possible. És possible no fer el canvi, sinó és possible posar en millor trajectòria aquests alumnes que pel motiu que sigui, doncs, no han tingut les oportunitats que es mereixen.
Doncs moltes gràcies, Natàlia. Que sí, Lluís, ha estat molt interessant.
Bueno, per mi interessantíssim.
Aquesta conversa.
I engrescador, no?
I engrescador.
Quasi venen ganes de posar-me a fer.
Sí. Doncs enhorabona per la feina que feu en aquest terreny de la equitat educativa i ànim. Bueno, no us manca els ànims, ja se sent, però que continueu endavant així.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Natàlia. Sí. Ha estat un plaer, realment, eh? I ànims, i endavant.
Per nosaltres i, de veritat, per tots els docents que estan a peu de canó cada dia amb els alumnes i que fan coses meravelloses.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. Paraula de vida.
Avui, a la nostra secció Paraula de vida, el comentari, una frase de l'escriptura que hem triat, té molts anys. El va escriure Chiara Lubich l'any 1990. I la cita evangèlica ens apropa a la figura de Jesús com a mestre. Escoltem-la atentament.
Però vosaltres no us feu dir rabí, perquè de mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans.
Rabí és una paraula aramea, que vol dir mestre. És el nom amb el qual s'anomenaven els doctors de la llei en la societat judaica del temps de Jesús. Amb aquesta exhortació, Jesús volia posar en guàrdia els seus deixebles, en particular els qui després serien dirigents, contra una certa mentalitat que ell havia notat a les comunitats judaiques. Mestres als qui els agradaven els títols honorífics, les consideracions de respecte, i d'altra banda hi havia la tendència per part de les comunitats a considerar-los superiors als altres per la seva funció. Una mentalitat d'aquest tipus posava en perill la característica més vella de la comunitat dels deixebles. A la base de tot ha d'estar la fraternitat. També els futurs responsables de l'Església haurien de recordar sempre que abans de ser-ho són germans i abans de mestre són deixebles de l'únic i veritable mestre que és Crist.
Però vosaltres no us feu dir, rabí, perquè de mestre només en teniu un i tots vosaltres sou germans.
Jesús és el camí, la veritat i la vida. I tanmateix, quina llibertat d'ell mateix, quina humilitat i senzillesa a les seves ensenyances. Ningú podrà acusar-lo mai de ser pecador, i no obstant, quina comprensió i misericòrdia envers els allunyats, els pecadors. És el fill de Déu, que vingué a portar-nos els tresors del regne, i no es va dirigir primer als poderosos i als savis d'aquest món, sinó als petits i als pobres, els menys considerats.
Però vosaltres no us feu dir, rabí, perquè de mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans.
Com viure, doncs, aquesta paraula de vida? Abans de res, ens posa en guàrdia contra una certa manera de valorar i administrar possibles càrrecs i qualitats que ens poden distingir en la societat. Per exemple, sent la cultura i els dons intel·lectuals un valor important, no han d'arribar mai a ser un motiu o ocasió per considerar-nos superiors als altres i posar en perill la fraternitat. Al contrari, la caritat ens ha de portar a posar els nostres possibles talents al servei de tots, especialment dels més petits i necessitats. Una altra ocasió són les converses, l'intercanvi d'idees que puguem tenir amb qualsevol persona. Aquesta paraula crida la nostra atenció sobre tots aquells matisos de la caritat que l'interlocutor pot esperar de nosaltres. Saber escoltar amb paciència, oferir amb despreniment el nostre punt de vista, no considerar-nos mestres, sinó comportar-nos com a germans que, al costat dels germans, cerquen la veritat en la caritat. Si ho fem així, crearem les condicions perquè es manifesti cada vegada més entre nosaltres el veritable mestre, Jesús.
Chiara Lubich.
En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula feta vida.
Avui el testimoni de com posar en pràctica la paraula de Déu ens arriba de més enllà de l'oceà, dels Estats Units. Aquí tenim l'experiència d'Anna, que... Però bé, Amparo, un segon, llegir tu, per favor.
I tant, sí, sí, sí. Anna és una estudiant universitària i ens explica el següent. Diu, aquest semestre a la universitat estic fent un seminari que combina la filosofia i la teologia. La classe es divideix en grups petits, on cada alumne presenta als altres articles curts amb les nostres reflexions sobre el tema en qüestió, seguides d'un debat. Jo havia preparat un document sobre un determinat filòsof i la seva comprensió del cristianisme, i quan va arribar el meu torn, vaig començar a defensar les meves idees. En un moment donat, em vaig trobar discutint acaloradament amb una companya. Els altres del grup es van unir a ella, tirant per terra les meves idees i vaig començar a sentir-me agredida, frustrada i enutjada. Estava presentant un punt filosòfic sobre l'amor al proïsme i de cop i volta em vaig adonar que era absurd el que estava passant, perquè estava parlant d'aquestes coses i al mateix temps m'havia oblidat completament d'estimar les persones que hi havia assegudes al meu costat. Vaig pensar a l'Evangeli i em vaig adonar que estimar no significa parlar de l'amor, sinó posar-lo en pràctica. Les meves idees o els meus desitjos de vèncer en el debat no havien de ser més importants que estimar els del meu grup. Sabia que tenia que deixar de banda les meves idees i escoltar el que els altres havien de dir. D'aquesta manera, ben aviat vaig descobrir que, bàsicament, estaven tractant de dir el mateix. I així, en pocs minuts, el diàleg es va obrir realment i l'amor va ser capaç de trencar els malentesos.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
I ja se'ns està acabant el temps, Sant Pau.
Sí, és veritat, però abans volem agrair les persones que retuitegen les nostres piulades i també aquells que ens escriuen per correu electrònic. Precisament fa uns dies ens va escriure un oient, el Joan, i ens va comentar com li va agradar el programa de fa unes setmanes quan vam entrevistar a la cantant Lídia Pujol. Te'n recordes, Lluís?
Sí, me'n recordo perfectament. Sí.
Mira, tenim aquí... per aquí, no?
Sí,
el seu email.
Sí, digo aquí. Mira, diu així. Hola a todo el equipo del programa que escucho y felicito. La entrevista de Lídia Pujol fue algo sublime, con sensibilidad, arte, poesía, espiritualidad y voz, por lo que se puede considerar una entrevista ejemplar y única. Creó un interés como pocas veces ocurre con un personaje. Este fue único. De nuevo, felicidades. Y cada vez son más mis amigos a los que les digo que escuchen el programa y que luego me lo agradecen. Bien, muy bien también la glosa social de Antonio Pedregosa, muy actual y humana. Adelante y feliz programa.
Doncs moltes gràcies a tu, Joan. Ara sí, acabem amb la reflexió precisament tan actual i humana de l'Antoni Pedregosa.
Bona nit i fins al proper dimecres.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedregosa.
Els conceptes ensenyar, formar, educar, sovint es confonen i tenen un significat diferent. Ensenyar és, senzillament, transmetre coneixements. Formar és transmetre habilitats, aptituds, ja siguin manuals, ja siguin artístiques, expressives, etc. En canvi, educar pot incloure aquestes dues anteriors, d'ensenyar i formar, però té un abast molt més ampli perquè abarca a la persona sencera. Especialment a l'aspecte que podríem anomenar relacional. Educar ve del llatí ducere, que vol dir conduir. Conduir a on? Conduir allò que més convé. Conduir a el que la humanitat més necessita. Evidentment, una educació que aporti per la justícia, el diàleg i la pau. Una bona educació no pot incloure mai ni l'odi, ni la violència, ni l'enfrontament. Però fixeu-vos bé, es pot educar per adaptar-se a la societat i es pot educar per transformar la societat. Si educo per adaptar a la societat, a la persona, i aquesta societat és una societat que no és lliure, perquè el totpoderós mercat mana, una societat que no és justa, que no és democràtica, no estic educant a fer persones lliures, sinó que estic fent persones consumistes, gregàries i, en definitiva, construir uns titelles del sistema. Si educo, en canvi, per transformar la societat, per fer-la més justa, més lliure, més democràtica, estic posant un granet de sorra per fer un món millor. El primer pas per transformar el món és transformar-se un mateix. Un pot ser individualista, egoista, antisocial, però es pot transformar en una persona generosa, altruista, prosocial. Si es fa aquest canvi, seria la decisió més intel·ligent de la nostra vida. Educar-nos a la prosocialitat, començant per l'entorn més immediat, la família, com un espai de convivència i de relacions de qualitat, on tothom s'ajudi, on tothom s'escolti i es respecti. I això que diem de la família ho podríem dir del veïnat, a la feina, a la vida pública, a la política, a l'economia. Podríem dir que d'aquesta manera un altre món és possible. Tots tenim el dret a tenir un somni, com va dir Martin Luther King, que va dir, tinc un somni que un dia veurem la humanitat unida. Aquest somni, encara que sembli llunyà, l'hem de creure possible. Està a les nostres mans allò que no s'ha de perdre mai, que és l'esperança que un món més just i més humà és tan possible com necessari. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.